peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Salutacions ben cordials, us parla Abel Font. Obrim aquest resum setmanal d'una setmana que començàvem amb inici de curs, dilluns 12 de setembre. Deia el titular d'obertura de l'informatiu local: comença un nou curs a l'escala sense cap mena d'incidències. Tots els centres escolars han baixat aquest curs pel que fa a número d'alumnes, també de professors. A l'institut es posava l'exemple que s'ha deixat d'impartir el cicle formatiu. Les veus que il·lustraven aquesta notícia eren les de la directora de l'Institut del Pedró, Roser Aguado, del director de l'Escola Empúries, Narcís Vidal, i la de la directora de l'Escola L'Escolapi, Anna Muntades. La recordem.
Que primer d'ESO tenim menys alumnes que, bé, com a la majoria de centres, i només tenim 3 grups a primer d'ESO. Els darrers anys, és a dir, des de feia 3 cursos, ens manteníem 4 grups a primer d'ESO, i de fet aquest centre és un centre de 4 línies. Enguany tenim 3 grups a primer d'ESO, tenim 4 segons d'ESO, tenim 4 tercers d'ESO, tenim 4 quarts i mantenim bé els batxillerats, 2 primers de batxillerat i 2 segons de batxillerats. Si hi ha hagut algun increment, en certa manera ha estat a primer de batxillerat, que el batxillerat científico-tecnològic doncs ja el tenim ple, com aquell qui diu, no passa el mateix amb el batxillerat social, que tenim menys alumnes. I a segon de batxillerat doncs també es mantenen els 2 grups que havíem tingut fins ara. Tenia formatiu doncs fins l'any passat, però per manca de matrícula només teníem 5 alumnes i bé, s'ha anat tancant progressivament, i ara de moment no podem oferir cap cicle formatiu, però confiem que com a mínim d'aquí un o 2 cursos ja tornem a tenir un cicle formatiu implantat. Dependrà doncs dels recursos de l'administració.
Doncs bé, comencem el curs, com ja vam preveure al final de curs passat, amb unes retallades de plantilla que no hi comptàvem. Sí que és cert que s'han reduït el nombre d'alumnes, tenim 10 alumnes menys en total, però a P3, aquests 2 grups que ens han quedat finalment a P3, en principi estaven previstos 3 grups, i no ha pogut ser. S'ha intentat tot aquest mes de juliol intentar recuperar aquest grup, o com a mínim intentar recuperar plantilla dels 2 mestres i mig que perdíem. Al final hem aconseguit recuperar mitja aula d'acollida, que al final internament hem aconseguit que sigui sencera, però clar, haver perdut aquest grup de P3, mitja aula d'acollida, doncs són 2 mestres menys que tenim ara en aquests moments al centre. No? Això fa que l'escola, un fet que no havia passat mai, ens trobem doncs que de ser una escola triplicada en la gran majoria de nivells, aquest curs que ara comença doncs tindrem 4 nivells, 4 cursos que seran dobles en comptes de triplicats. El P3 aquest que hem perdut un grup, el P5 que era el P3 de fa 2 anys que també ens va venir doblat, i després també tindrem el quart i cinquè de primària que són 2 grups. Aquest és un fet doncs que bé, en aquests moments sembla doncs que anem cap a una escola més que de 3 línies, com teníem fins ara, 2 línies i mitja. És cert que cada curs, ja anem amb aquesta tendència de fa uns quants cursos, tenim menys canvis de plantilla. Això, menys canvi de plantilla vol dir doncs que tenim tota una sèrie de mestres que ja són definitius al centre i per tant continuen mentre ells vulguin. Vol dir també que l'escola, la direcció, té possibilitat de confirmar mestres que no tenen la plaça al centre pel curs següent, i si hi ha prou places doncs aquests mestres es queden al centre. I aquest any doncs ens hem trobat amb una situació també que fins ara no havia passat, i és que oficialment només tenim 2 mestres nous de tota la plantilla. És a dir, dels 34 mestres que tenim, 2 places són de mestres nous, una que correspon a una mestra de primària que ens ha arribat, que farà tercer, i una altra doncs que és de música.
que són és que els nens organitzaran les activitats que fan durant unes franges horàries del dia de llengua catalana, castellana, matemàtiques i medi, i ells tenen uns objectius que han de complir durant la setmana, però s'organitzen en el moment que ells ho volen fer. És a dir, cada dia decideixen si comencen per matemàtiques, comencen per llengua, i ells es van movent per diferents espais i van realitzant les activitats que se'ls hi proposen. El que busquem és que els nens tinguin autonomia, que siguin capaços de decidir el que volen fer en qualsevol moment i siguin responsables a l'hora de complir les tasques que se'ls hi demanen. Vam començar de primer a tercer i la veritat és que la motivació dels nens va augmentar un 200%, perquè són ells que decideixen. No és que ens assentem tots a la classe i ara farem tots lectura, no. Ells van decidint si ara volen escriure, si ara volen llegir, si ara volen fer l'experiment. Per tant, la motivació és molt més bona i les ganes de treballar també són molt millors del que eren fins ara.
El mateix dilluns passàvem balanç de la Diada Nacional de Catalunya i parlàvem en primer lloc de l'acte institucional que s'havia fet diumenge al migdia, que tancava tot un cap de setmana d'activitats per commemorar la Diada. En els parlaments, l'alcalde Víctor Puga agraïa a totes les formacions polítiques amb representació al ple que haguessin participat de l'acte. N'escoltem un fragment de Víctor Puga i llavors escoltem també la veu de Francesc Vilanova, historiador i conferenciant, a la vigília de la Diada. Va parlar Francesc Vilanova de la Caputxinada, que aquest 2016 se'n compleix 50 anys.
Catalunya viu un moment de molta complexitat, un moment segurament molt transcendental, el més transcendental de les darreres dècades. El poble de Catalunya doncs, vol fer realitat els seus anhels de progrés nacional, de progrés social, i vol fer-ho d'una manera lliure i democràtica, i el món local, com històricament ha estat així, també ho estarà, ho està en el futur, al costat del poble de Catalunya, dels drets i deures, de la defensa dels drets i deures dels catalans i també del compromís amb les aspiracions legítimes del poble de Catalunya. Per tant, avui celebrem moltes coses, celebrem això, i jo crec que en aquest context, insisteixo, complicat i segurament en diferents sensibilitats, jo el que vull posar de manifest, ho vaig fer l'any passat també, és que sou tots aquí, tots els representants de les diferents forces polítiques que hi ha a l'Ajuntament. I això simbol un signe de maduresa política, de compromís institucional, que nosaltres, l'equip de govern, valorem molt i, per tant, us volem agrair a tots que sigueu aquí presents.
Per als historiadors de la contemporaneïtat, és a dir, del darrer segle, per marcar un cert lapsus temporal, mirar i analitzar esdeveniments de 50 anys enrere és fer història pura i dura. Per a molts protagonistes dels esdeveniments, la Caputxinada, com la fundació de l'Assemblea de Catalunya el novembre de 1971, la creació de comissions obreres el 1964, les grans vagues del Baix Llobregat, etc., no és història, no és un relat acadèmic o científic, sinó biografia personal, memòria individual i col·lectiva, viscuda com a individus i compartida. Per als historiadors, i sobretot per aquells que com jo o eren massa joves o no havíem nascut quan es van produir els fets, voler conèixer, entendre i explicar la Caputxinada i el seu context és un exercici que va més enllà de l'obligació acadèmica. Té un punt d'emotiu, d'emoció personal, que només es produeix quan hom topa amb certs esdeveniments que sap que són transcendents per una col·lectivitat i la seva història. En certa manera, és el mateix que succeeix amb la primera vaga de tramvies l'any 1951, quan se'ns fa evident que alguna cosa va canviar en les brutals dinàmiques dels primers anys de la dictadura franquista.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 13 de setembre. En pocs dies començaran les obres que han d'unificar les places de l'Ajuntament i de l'Església. Era un dels temes que va comentar l'alcalde Víctor Puga a l'entrevista del vespre de dilluns. Entre altres temes, també parlava del funcionament o de com ha respost el front marítim durant aquest estiu passat i també donava les primeres pistes de com han de ser els pressupostos municipals de 2017. Víctor Puga.
L'Ajuntament el que paga és una quantitat molt i molt petita del cost. I això jo també insisteixo a dir-ho, al igual que fem la platja i la segona fase, i doncs fem aquest projecte, són projectes finançats amb un percentatge altíssim i això, aquest tipus de projecte, amb aquest finançament garantit
fins a per altres administracions, doncs, no els veiem al nostre entorn. És la veritat, l'Escala en el seu moment es va fer els euros, igual que van fer el passeig marítim que va pagar íntegrament el Ministeri de Cas de l'Estat. Doncs aquí la Generalitat ha avalat aquests projectes i ha avalat un finançament al que contribueix d'una manera molt important. Diputacions, Generalitat, per tant, això ens garanteix, doncs, abordar aquests projectes amb molta tranquil·litat des del punt de vista econòmic. I aquest estiu ha sigut una prova d'un nivell d'estrès molt important, perquè hem pogut veure pràcticament cada dia ple de gent passejant en bicicleta a les terrasses plenes. És cert que el temps ha acompanyat i que hi ha hagut molta gent a l'Escala, però jo crec que la gent, majoritàriament, la gent que ha vingut de fora i no ha seguit el projecte i ha arribat i s'hi ha trobat amb l'obra feta, doncs han quedat admirats, i hi han sigut molta gent la que ens ho ha vingut a explicar. És una obra que s'ha posat en funcionament, s'ha obert, diguem-ho així, en temporada alta, pràcticament a l'estiu, i per tant hi ha alguns ajustos que segur que s'han de fer. Però vaja, això forma part de la normalitat absoluta, de veure com funciona i veure què es pot millorar. Per tant, aquí, doncs, jo entenc que hem pres nota i hi ha algunes coses que s'han d'acabar d'ajustar sense cap mena de problema. L'any passat, doncs, diria que es van aprovar per unanimitat els pressupostos i ordenances. Doncs, no recordo si hi va haver una abstenció, però en tot cas hi va haver una majoria molt, molt important, tant ordenances com pressupostos, i la nostra voluntat és presentar un projecte tant d'ordenances com de pressupostos que generi la màxima adhesió. I jo entenc que en la línia que treballem i amb les millores o amb les propostes que estem treballant i que aviat els explicarem, jo penso que aquesta possibilitat és bastant possible.
Aquest divendres 15 de setembre va entrar en funcionament la zona blava d'hivern a l'Escala. El principal canvi és que es converteix l'aparcament de Plaça Nova en zona blava també, a petició dels comerciants del municipi. Escoltem Robert Figueres, regidor de Serveis, i Narcís Pere Ferrer, president de l'AUBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala.
Aquest divendres entra en funcionament la zona blava d'hivern de l'Escala. El canvi més important és que als carrers habituals s'incorpora l'aparcament de la Plaça Nova amb una tarifa reduïda. En total seran uns 160 pàrquings de zona blava, sumant-hi els 110 llocs de la Plaça Nova. Ho explica el regidor de Serveis, Robert Figueres.
I el divendres dia 16 començarà la temporada d'hivern, que a les zones blaves que teníem del pàrquing de la plaça de la Rectoria, carrer Santa Màxima i carrer Enric Serra, hi afegim el pàrquing de Plaça Nova. Aquesta zona blava és amb una tarifa reduïda que en diguem nosaltres, que és a meitat de preu de la tarifa d'estiu. Per 10 cèntims pots aparcar 15 minuts, o per 30 cèntims pots aparcar 40 minuts, a meitat de preu. I afegim la Plaça Nova, que és una mica petició de comerciants i de l'AUBET, que ens demanen que pugui haver-hi el màxim de pàrquings rotatius i millorar aquesta oferta per la gent que ve a fer gestions al poble, ve a comprar o el que calgui. En total, les places de zona blava d'hivern seran més o menys unes 160 places. Estem parlant d'unes 110 a Plaça Nova, unes 20 al pàrquing d'aquí a la Rectoria i unes 20 a carrer Enric Serra i 10 a Pintor Massanet, més o menys.
El que veiem és que durant el període d'estiu sí que hi ha molta més afluència de turistes i, de fet, hi ha molt més cotxes, i el que passa que a l'hivern moltes places d'aquestes queden ocupades durant tot el dia per treballadors, i el que volem és que hi hagi més una afluència de cotxes que no quedin estacionats durant tot el dia. Això el que farà és que ens beneficia molt més els possibles visitants que puguin venir a les botigues, i d'aquesta manera no podran, l'avantatge que trobaran més aparcament fàcilment. Nosaltres també la intenció que voldríem és que des de l'Ave Maria també fos una zona ja de pagament anual, perquè hi hagi més canvis de vehicles que no estiguin estacionats durant tot el dia. Ja que aquí a l'Escala, l'avantatge o desavantatge que tenim, que hi ha molts de bancs i molts de treballadors que treballen al matí, i a primera hora del matí, ja quan arriben, queda el cotxe aparcat durant fins a les 3 de la tarda. També volíem demanar que, sobretot, si es fa la zona blava durant tot l'any, en llocs que no s'havien fet fins ara, que sigui una tarifa bastant reduïda.
A l'informatiu de dimarts vam parlar de la primera edició de la Marxa de Torxes per la Pau i la Llibertat de l'Escala, que havia estat tot un èxit de participació dissabte a la nit. Va ser un dels actes inclosos en les celebracions de la Diada. Escoltem Josep Maria Curtal, de l'associació Flama del Canigó, parlant-ne.
La Marxa de Torxes per la Pau i les Llibertats. Diu, han de res, volem fer un agraïment a les persones i entitats que han col·laborat en aquest acte perquè aquest acte sigui una realitat. policia local, ajuntament, agrupació sardanista a Bixaixo, que després del foc farà l'audició de sardanes, especialment el Club Atletisme Flama 91 i els voluntaris de protecció civil de l'Escala, que ens acompanyaran durant tot el recorregut. Aquesta marxa, similar a moltes d'altres que se celebren arreu del Principat, ha de servir per recordar i honrar aquelles dones i homes que van lluitar i van morir defensant les llibertats de Catalunya aquell llunyà 1714. Però aquesta marxa també volem que serveixi per demanar la pau al món i per reivindicar que siguin possibles i efectives les llibertats diverses i variades, siguin individuals o col·lectives. Aquest és el nostre desig i amb respecte esperem que tot sigui possible. La intenció del col·lectiu Flama al Canigó, entitat organitzadora, és repetir sempre aquest acte a la vigília de cada 11 de setembre. Si tot va bé, esperem que sigui comptant amb vosaltres per properes edicions i com també amb molta altra gent. Acaba, per la pau i les llibertats, visca la marxa, visca l'Escala i visca Catalunya.
Una dotzena d'embarcacions ha participat a la trobada de vela llatina d'enguany, concentració a la platja, regata i dinar de germanor en un acte entranyable per als amants d'aquest ancestral sistema de navegació. Salvador Feliu, president de l'Associació d'Amics de la Vela Llatina de l'Escala.
Hi ha una associació maca, som bastants, i hauríem de fer més sortides, fem poques, perquè tothom té feina a l'estiu. Ara el que fem més important és la trobada de vela. I també ens desplacem amb altres pobles que hi ha trobades. N'hi ha dos o tres de franceses, n'hi ha una de Cadaqués, aquesta que ve de Palamós, i tot l'altre, el 80% són d'aquí a l'Escala. Hi ha una associació de l'Associació del Patrimoni Marítim i Fluvial que inclou totes les associacions de vela i bueno, estem en contacte sempre i fem reunions un cop al mes i anem a les trobades. Hem anat a Deltebre, hem anat a França, també hem anat a Polilles i hem anat a la Rata, a Sanarí, també hi vam anar, amb el Mestraló, que també està aquí, és d'una bassa.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 14 de setembre, l'Ajuntament de l'Escala proposa abaixar un 3% l'IBI i congelar la resta de tributs pel 2017. Aquest any, com a novetat, el pressupost municipal inclourà fins a 400.000 euros d'inversions escollides pels veïns. Era el titular d'obertura a l'informatiu de dimecres, la veu que il·lustrava la notícia, la de l'alcalde, alhora regidor d'Hisenda, Víctor Puga.
Per una banda, pensem que és el moment de retocar l'IBI. Proposarem als grups polítics, per tant, això només és una proposta, perquè òbviament s'ha de debatre en el ple d'ordenances, proposarem una rebaixa del 3% lineal a l'IBI. Els darrers mesos doncs, l'Estat i Hisenda ha fet una actualització cadastral i això ha suposat també l'increment en alguns rebuts de persones que a l'Escala doncs, no tenien declarades algunes de les seves propietats o havien fet doncs, alteracions i no estaven regularitzades, i ens sembla que també és una mesura compensatòria. Reduir un 3% de l'IBI, que és la proposta, vol dir renunciar a uns 250.000 euros d'ingrés anual, quan aquestes actualitzacions cadastrals el que faran és que l'Ajuntament pugui consolidar una quantitat aproximadament de 100.000 euros. Per tant, anem molt més enllà de retornar una quantitat de diners que l'Ajuntament creu que amb la situació econòmica no és imprescindible gestionar-la, no és imprescindible rebre-la, i anem més enllà, insisteixo, perquè de 100, que seria el que consolidaríem, retornem al conjunt de la població uns 250.000 euros. Obrir la porta que els ciutadans, el conjunt dels escalencs i escalenques, puguin participar en la proposta d'inversions que farà l'Ajuntament de cara als pressupostos. Estem parlant dels pressupostos de 2017 i l'objectiu és que participi la gent en una quantitat determinada a través d'un procés doncs, amb una metodologia molt ben estudiada i amb absolutament amb garanties democràtiques que iran avalades per la figura del síndic i participarà en tot el projecte, i òbviament pel fedatari públic, pel secretari municipal i pels serveis jurídics. Estem parlant de pressupostos participatius que s'acostaran doncs, entre els 300 i els 400.000 euros a partir de propostes que pugui presentar el conjunt dels escalencs, i això representa una iniciativa pionera no només a la comarca, a la província, sinó diríem també a nivell de país. No hi ha municipis com el nostre que tirin endavant una proposta tan valenta com aquesta, amb una quantitat tan important.
Però com a trets generals, la idea és que hi participi el màxim de persones possibles, no només d'aquí l'Ajuntament, sinó que grups municipals, grups de l'oposició, ciutadans i, com ha dit l'alcalde, el síndic de Greuges serà el que coordinarà també una mica tot el moviment. Aquest procés es partirà en diferents fases. Les primeres seran una mica inicials de creació d'una comissió de seguiment, i s'obrirà un període de presentació de propostes d'inversió, que poden ser exemples múltiples, com poden ser, per exemple, asfaltats, voreres, canvis de fanals, coses relacionades sobretot amb serveis i inversions. D'aquestes primeres propostes, doncs, els serveis tècnics estudiaran les viables, se n'acceptaran unes i se'n declinaran per inviables d'altres, i després també s'obrirà segurament una espècie de taller on la gent hi podrà tornar a participar, i d'aquestes propostes presentades doncs, se'n quedaran unes quantes, que hi haurà una votació final on es decidirà quines es duran a terme i quines no es duran a terme. Tot aquest procés serà un procés, com he dit abans, de màxima transparència i portat per una empresa especialitzada en quant a enquestes populars.
El Festival Jazz al Port recull elogis unànims en la seva tercera edició. Més nivell artístic i millores en els espais han fet que el públic ho agraís assistint massivament a cada concert. L'organització se'n mostra més que satisfeta. Escoltem la veu de Rosa Galbany, organitzadora del festival.
La gent molt contenta de que fem això, i clar, nosaltres estem contentíssims de poder fer contenta la gent. Vull dir, és el més agradable del món, no? Veure que hi ha gent que s'ho passa bé, hi ha música també, hi ha la gent que té els restaurants allà que tenen ple, que, bueno, és supergratificant. Jo penso que també el que ha ajudat és que hem entrat a ser de la plataforma dels festivals del poble, no?, que vam firmar un conveni amb l'Ajuntament, i això també hem format part de la promoció i difusió que fan des de turisme, per exemple. Això també ens ha ajudat. Hòstia, ens han felicitat moltíssim per això també, no?, per el muntatge d'aquest any, perquè, a més, és jazz al port. Des de dins de la placeta no es veia el port. Vull dir, ara teníem els músics, el públic, els músics d'esquena al port, però el públic, diguéssim, veia l'escenari amb els músics i a darrere el port, i era preciós. Ja és el port, jo crec que de dimensions, ara jo ja no aniria pas molt a més, perquè tampoc podrem servir bé, perquè el que serveix els menjars també té un límit, i el que serveix les copes també tenim uns límits, no?, d'espai també, d'allà no podem anar més enllà. O que sí que mirarem de posar l'escenari poder a baix al Nàutic, a l'alçada nostra, això, si ens posem d'acord, seria una idea per engrandir una mica més la visibilitat, més que res. Però jo, a nivell de créixer, jo diria a nivell potser d'artistes, però sobretot el que és la part interna, poder pagar més bé la gent, poder ser més gent a l'hora dels muntatges i desmuntatges i això, perquè si no acabem fets una piltrafa tots plegats, i això, guanyant qualitat. Sí.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 15 de setembre, el nombre de visitants a l'estiu a l'escala s'incrementa un 3% respecte a l'any passat. El bon temps ha afavorit també l'allargament de la temporada cap al mes de setembre. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Sí, hi ha hagut un increment de visitants a l'escala, prop d'un 3%. Aquesta dada l'obtenim d'una banda des de les estadístiques de les oficines de turisme, les que tenim tant a la central, a l'entrada, al Museu d'Empúries d'aquest any, que també és nova, al Maram, al Masle. Un 3% que es consolida amb les dades de turisme i també de la recollida de residus. Les estadístiques d'ambdues fonts fan que ens donen aquesta dada i la qual es consolida com una bona dada objectiva.
Amb l'estiu, els dies punta, l'escala ha superat els 50.000 habitants. Pel que fa a les procedències dels turistes, es mantenen respecte a anys anteriors.
La procedència dels visitants continua sent l'habitual de cada any. Els francesos són els visitants més nombrosos i en segon lloc sempre tenim els catalans, no? Destaca la presència de visitants holandesos, una presència que augmenta any rere any. És un turisme que busca molt una destinació familiar, de senderisme, de cicloturisme, d'esport, i això és el que oferim també des de l'Ajuntament i des de l'àrea de turisme.
L'augment de visitants s'ha traduït també en la nova plana web de turisme, estrenada a principis d'any, visitlescala.cat.
Ha sigut una pàgina web amb la qual hem estat treballant de valent i els resultats els hem obtingut aquest estiu. Ha augmentat considerablement les visites, prop d'un 80%, i hem vist que el que més visita la gent a la pàgina web és què fer a l'escala, l'agenda, les platges, i també a nivell d'usuaris es confirma també amb les dades de l'oficina, que són els visitants francesos i després també els catalans. És una consolidació que ens ve ja des dels darrers anys, que al setembre i fins i tot a l'octubre s'allarga la temporada, no? I també des de l'Ajuntament doncs, tenim activitats que promouen aquest desestacionalització, aquesta allargada de la temporada, que fa que la gent ens vulgui visitar també durant aquesta època. Realment són èpoques molt bones, si fa bon temps és una època ideal per fer esports, per fer això, caminades, senderisme, per gaudir de l'escala, també de la gastronomia i de la cultura, com la festa de la sal, la festa de l'anxova i la ruta de la tapa de l'anxova. Són activitats que, juntament amb el nostre entorn, fan que l'escala sigui una localitat per visitar durant aquesta època.
El mateix en dijous fèiem la prèvia de la Festa de la Sal, que ens ocupa aquest cap. Tres dies d'activitats, sobretot centrats en dissabte, i especialment dissabte a la tarda, i diverses novetats, com ara la presentació del nou portal web. Escoltem diferents fragments de l'entrevista emesa aquesta setmana amb Lourdes Bosch, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal i impulsora o coordinadora de la festa.
Pensem que és l'any Víctor Català, recordem doncs, que és un any important per l'escala, i que vindran cinc poetes vinculats a l'escala que recitaran cada un poema dedicat a Víctor, perdó, un poema de Víctor Català. Seran la Mari Carme Callol, l'Enric Casasses, Jaume Comas, Carles Duarte i en Josep Tero, que ens cantarà una cançó. La Festa de la Sal l'any passat ja va engegar un projecte solidari que la recaptació que es va fer de les espelmes, quan tot el dia la paradeta del museu dona espelmes, candeles, perquè la gent esperi a les 9 de la nit, els encengui, per esperar per acompanyar l'arribada de les barques amb les veles il·luminades. Llavors, l'any passat vam dir és un bon moment per demanar la solidaritat de la gent. Qui ho desitgi, que no... Vull dir, se li donarà igualment l'espelma, però qui ho desitgi, doncs pot donar el que vulgui. Hi ha 1.000 espelmes. Només que cada persona dongui un euro per aquesta solidaritat, aquests 1.000 euros poden anar per una ONG, que jo, Miquel, hi vaig estar, és una ONG que es diu Catalunya Casa Mans. Per mi era un tema interessantíssim per documentar, i vaig tenir doncs, la gran sort de poder conviure amb una família de griots, de fotografiar, de documentar aquest tema, i aquest llibret, que serà un llibret solidari, que es vendrà a 10 euros i que es presentarà al matí a l'Alfolí. La intenció era quan jo vaig veure a Senegal actuar aquests músics griots que venen d'un país més pobre, que és Guinea Conakry, i fan això, emigren a un país africà més ric que el seu, que és Senegal, perquè hi ha més turisme, perquè està més desenvolupat, i la intenció era que poguessin venir quatre membres d'aquesta família, tres germans i una germana, a cantar aquests mites del segle XIII amb aquest instrument. No ha estat possible. Realment, doncs, l'ambaixada espanyola a Conakry doncs, va posar molts problemes pel visat i ha estat impossible obtenir